Catalunya Ràdio.
A Catalunya hi ha més de 3.000 espècies de plantes diferents i 900 d'animals. Ara bé, sobre aquesta gran riquesa biològica hi pesen també amenaces serioses, com ara l'arribada d'espècies invasores o bé el creixement exponencial que ens imposa la societat actual. Com hi podem fer front? En parlem avui amb el nostre col·laborador, el doctor en física Jorge Wagensberg. Senyor Wagensberg, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
I en Martí Boada, director de Ciències Ambientals. Senyor Boada, molt bon dia.
Què tal? Com va per aquí?
Feliços d'ajuntar-los definitivament en aquest espai, perquè era una trobada molt i molt, molt buscada. Parlem d'espècies invasores, però clar, de moment podem parlar de com actuen a la fauna o a la flora, i després potser fer alguna traslació de com algunes invasions arriben a casa nostra en forma de teories econòmiques o en formes d'altre tipus de cosa. Com es converteix una espècie en invasora? Com arriben i com s'imposen?
A veure, tenim diferents vies d'entrada i, de fet, diferents tipologies de bioinvasores, no? Moltes d'elles ens venen barrejades amb llavors de llavors que ens venen, en fi, d'allà on sigui, d'arreu del món, no? Uh-huh. Ens venen, la majoria, d'una manera involuntària. Altres ens venen, fixa't, a través del mateix cabell de la gent que viatgem, diguem-ne, involuntàriament un bon difusor, un enorme difusor és el velcro, aquesta cosa que portem en els anoracs,
Sí.
Quan ens traiem el velcro, aquell zast, que a vegades és una mica fins i tot excitant, doncs és un sembrador de llavors. Allò. Si resulta que hem estat als Alps i hem estat doncs, passejant per allà i ens traiem l'anorac amb el velcro de cop al Maresme, és possible que fem una dispersió.
També els demanaré un exercici molt bèstia després de les notícies de les 11. I és que portem les coses a l'extrem. Amb un món globalitzat, i per tant posem-nos que no poséssim cap barrera i que tots portéssim totes les coses amunt i avall, sí. Què s'acabaria imposant i on, o quin seria realment l'única frontera possible? Imagino que algunes temperatures ho podrien ser, que altres climes també marcarien el seu criteri, però analitzem com podria ser el món d'aquí un moment.
El matí de Catalunya Ràdio. Manel Fuentes.
I Jorge Wagensberg i Martí Boada parlant d'espècies invasores. El repte plantejat abans de les notícies no era petit, senyor Boada. Ho tenen estudiat, això? Com quedaria el món o com es dividiria el món?
Home, mira, hi ha hipòtesis respecte a allò que serà en relació a aquest increment de temperatura que s'està produint en aquests moments en el planeta. I en aquest sentit sí que es fan simulacions. Però és que a hores d'ara i ja la quantitat de bioinvasores, sense alarmismes, ja és molt important. És molt important, algunes d'elles amb comportaments enormement pertorbadors, diguem-ne. O sigui, tenim, tenim alguns casos, si vols que ho comentem, per exemple, el cargol poma,
sí.
Que en aquests moments està realment produint una pertorbació a les collites, sobretot d'arròs, al delta, extraordinaris. Llavors hi ha una planta sud-africana que no hi ha manera que la puguem parar, que és hauré de dir una paraulota d'aquestes de la ciència, el Senecio iniquidens.
Sí.
Que és una si ens hi fixem, arreu de Catalunya ens ha arribat aquesta planta que és sud-africana, que és una planta bonica i segueix la major part de les carreteres del país, en les vores de les carreteres veiem aquesta planta que es propaga justament en la dispersió que provoquen les rodes dels cotxes. Perquè és una planta que en diem anemòcara, és a dir, es dispersa a través de l'aire.
I com és? Com és aquesta planta?
És que, com que et diré, és una planta d'aquestes tan comuns, que deien la flor, és una flor composta, groga, sí. I que és una planta sense alarmismes, però que va invadint, marxa de les cunetes, i invadeix els prats perifèrics a la carretera, i és una planta que, si l'ingesta una ovella, o l'ingesta un vedell, o l'ingesta una cabra, té una substància tòxica que la pot transferir, no és freqüent, però la pot transferir en la persona que ingesti, diguem-ne, en aquest cas, la vedella, la cabra o el xai, diguem-ne, no? És a dir, uh-huh. Es tracta d'una intoxicació indirecta que són les més complicades de diagnosticar, diguem-ne, no?
Davant d'aquest risc, Wagensberg, no sé si veu un repte, veu un canvi d'equilibri, veu un escenari apassionant des del món de vista científic, bé, però complicat pels humans.
He vist el procés invers, també. Les roselles, per exemple, que abans estaven als camps de blat,
aquestes van cap al marge de les carreteres, no? Sí. Suposo que per als pesticides.
Exacte, han pràcticament desaparegut els herbicides. Sí.
Aquest quadre tan maco de Monet ja és difícil de veure,
sí,
no?
Sí, sí.
Una reflexió. A llarg terme, qualsevol espècie autòctona ha estat en algun moment invasora, no? Això passa amb les persones, no? Venim d'un lloc i anem cap a un altre. Fins i tot si penses en uns espaguetis amb tomàquet, bé, els espaguetis venen de Xina, a llarg terme, el tomàquet ve d'Amèrica...
I els invasors són els italians.
I els italians han inventat una cosa nova amb coses que existeixen.
Però hauries de precisar, Jorge, que els espaguetis... No hi ha cap mata ni cap arbre que faci espaguetis, eh? No,
creus que pedagògic... Tu creus que és necessari?
No, que no hi hagi un espagató o una d'això, no?
No, vull dir que sí.
Encara hi ha mercat laboral pel que fa als espaguetis.
Sí, sí. No, l'espècie invasora realment és un problema a curt termini, no? Perquè té avantatges normalment que són definitiva respecte de l'equilibri ecològic. No?
Aquest tema és molt important. Justament el 30 d'octubre la Generalitat lliura el Premi Ramon Margalef d'Ecologia al biòleg Daniel Simberlov pels seus estudis d'espècies invasores. Wagensberg, qui és Simberlov?
Well, Simberlov té un pedigrí important perquè va treballar amb Wilson, que va ser el personatge que va inventar el terme de biodiversitat, no? També va treballar amb MacArthur, que va ser el que va donar la matemàtica, la mesura matemàtica de la diversitat, justament amb Margalef. És a dir, que realment és un premi que està en el centre d'un gran triangle. I ell, sempre que hi ha un estudi sobre la biodiversitat i sobretot sobre espècies invasores, si baixes la mirada cap a la bibliografia sempre trobes aquest personatge.
Home, jo miro la seva també de bibliografia i trobo una frase memorable que diu: el motor de la biodiversitat està en la tendència a canviar d'identitat com últim recurs quan la incertesa apreta.
Em sona molt. Molt bona frase.
Sí, jo si em permeteu, Manel i Jorge... Sí. Tu apuntaves aquesta mobilitat clàssica dels organismes vius que va molt associada a la mobilitat humana. Això és absolutament així mateix, no? Tant és així que el concepte de biodiversitat... Avui hi ha molt debat amb aquest tema, perquè fins i tot hi ha posicions tan radicals respecte a lo que és autòcton i alòcton que fins i tot s'han encunyat el terme dendroracisme. És a dir, encara hi ha botànics, que per exemple aquí a Catalunya, que no han donat els papers en el pipinyer que tenim pòlens de 3.000 anys que està per aquí. O el castanyer... Manel, una confessió biogràfica. El Wagensberg, el dia que el vaig treure a pasturar al Montseny, va enamorar, va tenir un atac d'enamorament, com va veure, no cap pubilla ni cap masovera, com va veure un bosc de castanyers centenaris.
Plantats pels
humans. I que encara alguns botànics no els donen els papers. Encara consideren que és una espècie alòctona. També, o sigui, ho dic en el sentit, no sé si queda clar, si és una mica confús, però el tema de biodiversitat... A partir d'aquí moment, una planta és forastera o és autòctona? Aquest és un debat que encara no està tancat, diguem-ne. És a dir...
Interessantíssim debat.
Que, com diu Wagensberg, totes són forànies, no? O no?
Sí, de fet, els organismes vius es van movent contínuament, algunes de tota manera...
Home, i si vas a un mercat, perdó, l'única cosa que hi ha autòctona totes són els conills, Tot el rest ve d'algun altre lloc.
Ja. Sí, no sé si és una metàfora o què, però
sembla que és literal.
Sí. No referia a les masoveres, ara.
Ja, correcte. No, però és veritat que hi ha una dinàmica molt gran. El que sí que hi ha, també, s'ha de dir que algunes espècies bioinvasores, clarament, són pertorbadores, Realment, en fi, això podria ser un seminari de cap de setmana i podria ser fins i tot avorridíssim, no? Però hi ha algun arbre, per exemple, també un parell d'arbres que ara... se'ns han desmadrat, literalment, ens han marxat d'on estaven, l'escàcia, que és molt coneguda, la robínia, un arbre que el vam anar a buscar al segle XVIII als Estats Units, perquè era virtuós, perquè el feien servir la seva fusta, perquè aguantava bé l'intempèrie, per fer encofrats en els embassaments, a les rescloses. Doncs aquest arbre, ara que no té ús social, perquè els PVCs l'han substituït, doncs ara aquest xicot es comporta com un invasor, no el controla ningú.
I això ho podem controlar, realment?
És molt complicat. Perquè aquesta és una espècie que s'escapa rizomàticament, és a dir, a través d'un sistema d'arrels que no, no és per llavor, i llavors és molt difícil de... Fins i tot algunes d'aquestes espècies, com més la talles, més l'excites, diguem-ne, eh? Més es reprodueix, no? Llavors és realment molt complexa. I l'exemple paradigmàtic d'això és la canya. La canya, que és una planta que ens ve de, és oriental, que ens ve d'Àsia, i que la vam portar aquí fa alguns centenars d'anys, però no dic...
I s'han arribat a tots els rius, sí.
Exactament, i que l'hem fet servir per tot, per fer cistelleria, l'hem fet servir per els encanyissats de les cases i tot plegat, i a partir d'un cert moment l'hem deixada perquè hem substituït la canya per altres elements de polièster, i llavors
és una invasora. Ahir vaig fer una conferència a l'UPC de Castelldefels i tot és canya, el paisatge allà.
Sí, sí, perquè està, és com una... És com una amant irada, que l'hem deixat, sí. L'hem abandonat, i ara fa el boig, diguem-ne, no? O sigui, però és el primer que passa, diguem-ne.
És interessant això d'un arbre que s'escapa, eh?
Sí, sí.
Però si no podem controlar aquestes espècies, els nostres esforços els hem de centrar en intentar-ho minimitzar o en intentar acceptar les conseqüències i preparar-nos per elles?
Bueno, quan és molt, molt pertorbadora l'espècie, s'han de prendre mesures, no? O sigui, per exemple, tenim ara una bioinvasió d'un mamífer americà, és a dir, que és el visó, no el bison, eh? Si fos el bison seria molt més notori, no? Uh-huh. El visó, eh? Allò que se'n feien abrics de visó, aquest xicot...
S'ha escapat de granges.
De granges que feien, que les cultivaven, i en aquests moments està desplaçant la llúdria i el turó, que són les espècies d'aquí. De fet, és una invasió americana que, com tot l'americà, és pràcticament imparable, diguem-ne, en aquest sentit, no? O sigui, però realment és un problema molt important, perquè perturba els ecosistemes d'aquí, i d'exemples com aquest n'hi ha més, no?
Hola, i llavors convertir la plaga en un recurs, no sempre és fàcil.
Sí, sí. Veurem com ens en sortim, però els reptes plantejats són forts. Senyor Wagensberg, senyor Boada, ara que ja els tenim, escolti'm, quadrem agendes per poder-ho repetir en més temps al Matí de Catalunya Ràdio. Però aquestes trobades fan les delícies com d'un servidor i de molts que ens escolten. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
El Matí de Catalunya Ràdio.